el candidat o candidata, avui candidata, en un lloc per cert preciós, que és el Checocó, que normalment obren pels migdies i pels vespres per fer dinars i sopars, que no l'han obert expressament per fer l'esmorzar, i jo crec que la candidata estava més còmoda. Ara bé, l'hem enfrontat no només amb el Jordi Basté, que déu-n'hi-do, sinó amb el Jordi Basté, el Toni Clapés, l'Agnès Marquès i el Xavi Bundó.
Format fantàstic, apostoflant, estupendo.
I la Bane.
Ha costat, estem en situació de desigualtat, perquè escoltar l'entrevista mentre s'estan fotent un entrepà espectacular i nosaltres aquí no esmorzem ni prenem res. A veure, Jofre.
Oido barra.
Sí, però no hi ha manera. Oido barra, però no resol el tema.
A mi em sembla un bon format, perquè jo crec que ha permès encetar-la i acabar-la amb un altre to del que hauria pogut ser directament en un estudi. I a més, el fet de que hi hagin diversos entrevistadors, doncs també fa que hi hagin diversos tons, diverses mirades, diverses perspectives, i està bé, està molt bé.
És més àgil.
És més àgil dintre del que és una entrevista electoral, que generalment és una successió d'obvietats, perquè els polítics el que tenen por les entrevistes d'aquest tipus és de no fotre la pota, no de dir alguna cosa que no sapiguem. I per tant, com som conscients de que ja generalment és així, però més en període electoral, qualsevol frase pot acabar sent titular i desmadrar, doncs, un gran conflicte, són extremadament cautelosos i les fa, jo crec que les fa encara més, no sé com
una mica definir. Buscàvem això, perquè si venen a l'estudi, venen en guàrdia i amb el manual del que s'ha de contestar i no contestar i passa palabra sota el
nosaltres.
I aleshores, si no sé si...
No hi hauríem cabut tots avui, ja siguéssim...
I aleshores, si el posem en un territori més amable, com pot ser al voltant d'una tassa de cafè. No era tassa de cafè avui, era un suc molt estrany que ha dit que prenia de suc de pinya.
Començant malament, eh?
No, però això no estava allà a la taula, aquest suc, em sembla.
La intenció és que li fessin, però com que precisament aquest lloc no està acostumat a fer esmorzars...
Venia, diguem-ho així, amb els sucres.
El món està acostumat a una liquadora i un suc bastant...
Deixeu-me que...
Així és modern Espanya, eh?
Deixeu-me... Ara parlarem de Meritxell Batet. Deixeu-me que anem un moment al Suprem, que avui tenim notícia...
Ei, que són molts els que prenem sucs rars, eh? Els aquests que ens donen per la cosa...
El detox. Deixeu-me que anem un moment... Deixeu-me que anem un moment al Tribunal Suprem. Avui tenim notícia, però és notícia metaperiodística. Avui som notícia nosaltres, els periodistes, perquè Marc Poyato, Manet Iñigo, bon dia, no teniu línia de ràdio.
No tenim línia XSI per començar a arrencar
ningú,
aquest dilluns, eh? Ningú, cap ràdio. És una línia que hem d'anar, és provisional, l'hem d'anar renovant cada mes, no la podem posar fixa, sinó Movistar ens obliga a renovar-la cada mes. Cada mes es canvia el número, per tant ja portem tres números nous amb tres mesos que portem de judici. Una línia que nosaltres vam demanar la renovació la setmana passada i les altres ràdios també, però Movistar no ha fet el pas de renovar-la, per tant l'ha tallat a totes les ràdios. I ara ens trobem que arribem un dilluns que, a més, normalment els dilluns no hi ha sessió, avui sí, i no tenim ràdio, doncs, no tenim línia per poder entrar en directe i poder retransmetre el judici com és habitual. Per tant, hem de fer-ho amb aquest mètode una mica més rocambolesc i esperar que vingui el tècnic, el senyor Movistar, i ens ho arregli.
Hem de dir que no només RAC1, totes les ràdios que esteu emetent, Cadena SER, Catalunya Ràdio, Onda Cero, etcètera, eh?
Totes, excepte la SER, crec que no, perquè li caducava un altre dia diferent, però la resta, vull dir, la Catalunya Ràdio també, Onda Cero té problemes,
i les televisions?
Ràdio Euskadi té problemes. Les teles funcionen per un altre sistema diferent, perquè ells es punxen senyal directe, senyal institucional, llavors no tenen aquest problema que tenim nosaltres.
Per tant, ara nosaltres podrem escoltar el senyal internacional que rebem del Tribunal Suprem, perquè aquesta avaria que esteu patint les ràdios no afecta l'esdevenir del judici, eh?
No, el judici es farà igual, hi ha senyal institucional igual que s'estarà realitzant, de fet encara no ha començat, estem esperant que comenci, per tant les teles emetran i haurem de veure-ho per la tele perquè no podrem agafar el so, nosaltres podrem gravar so, però no el podrem enviar a RAC1 a Barcelona.
Ja, ha quedat perfectament entès. Benet, el so d'aquí escoltarem avui a través d'aquest sistema rocambolès, quin és el plat del dia?
Doncs mira, el plat principal és el primer, diguem-ne. Diuen que esmorzar és l'àpat més important del dia, doncs aquí el Suprem s'ho han pres seriosament. És el número 2 del tinent coronel Baena, de la Guàrdia Civil, que recordem que és el responsable de la immensa majoria dels informes que serveixen a l'acusació per sustentar doncs, les acusacions per rebel·lió i per sedició. Ell ja va declarar aquí, per tant, el que dirà, més o menys ja ho sabem, el seu número 2 és d'esperar que no el contra digui i que reforci una mica les seves tesis. És una persona, un comandament de la Guàrdia Civil, que ja havia de declarar just després d'ell.
És el que es va indisposar, oi?
Va tenir un atac de vertigen, exactament. Va tenir un atac de vertigen just abans de declarar i per això el van aplaçar i van habilitar avui al matí, que en principi no hi havia d'haver sessió, començàvem avui a la tarda, segons el primer cronograma, però finalment van habilitar dilluns al matí per encabir-lo. I ara veiem com ara mateix doncs, ja ens comencen a donar senyal, Manuel Marchena i la resta de jutges doncs, ja estan al seu lloc i han cridat aquest número 2 de Baena perquè entri a la sala. Després d'ell el seguiran fins a 17 policies espanyols que van actuar a Catalunya l'1 d'octubre.
Com va el cronograma? Va respectant?
Anem al dia respecte al que l'últim que ens van enviar i a vegades espanta una mica, no? Veure avui, per exemple, que tenim 17 policies diferents per declarar, però alguns últimament són molt curts, els discursos són molt reiteratius, molt repetitius i per tant ja fins i tot les parts doncs ja els fan menys preguntes, per dir-ho així, perquè una mica tot el que havien d'acreditar, tota aquesta línia tant d'acusació com de defensa ja ha quedat bastant clara.
Recordeu que aquesta setmana el judici es fa avui, demà i demà passat i es fan totes les festes possibles de Setmana Santa, és a dir, Dijous Sant, que és festiu a Madrid, per entendre'ns, i Dilluns de Pasqua, que és festiu a Catalunya. M'he explicat bé?
Sí. Exacte. Molt bé, ho has dit perfectament.
I en canvi, el dia de Sant Jordi, que seria un dia especial per molta gent, en lloc de cridar agents de la Guàrdia Civil de diferents llocs on el Sant Jordi no està tan arrelat, va i criden a un fotimer de gent catalana.
Sí, i engeguem un altre cop amb la tongada de polítics, perquè per exemple hi ha el vicepresident Pere Aragonès, hi ha els exconsellers Jordi Jané, Meritxell Ruiz, Jordi Baget, hi ha també Albert Batlle, hi ha un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 compareixences previstes de polítics el dia de Sant Jordi.
Déu-n'hi-do.
Això sí, alguns és previsible que no declari perquè estan investigats.
El número 13, i per tant són gent que està citada aquí al Suprem, però que probablement s'acollirà el dret a no declarar.
Escoltem avui com declara ara la mà dreta del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena.
El referéndum del 1 d'octubre, entre otras cosas.
¿Qué autoridades autorizaron, ordenaron esas investigaciones?
Siempre bajo supervisión judicial.
Sí. Le voy a preguntar sobre algunos aspectos relevantes de la investigación de su unidad. Por ejemplo, ¿dónde fueron hallados los documentos Enfocats y la agenda Moleskine?
Fueron hallados en casa del señor José María Llové, secretario general de Vicepresidencia Económica.
¿Con quién despachaba Juve en relación con el referéndum, según sus investigaciones?
Despachaba directamente, lo sabemos por intervención telefónica y creemos por lo documental, que con el señor Junqueras. Hay dos decretos que el 108 y el 110, uno se aprueba en junio y otro se aprueba en julio, me parece, si no recuerdo mal, donde se cambia la estructura de lo que es la vicepresidencia económica. Y ahí se incardina la figura del señor José María Llové.
¿Desde vicepresidencia de economía se estaba gestionando la organización del referéndum ilegal?
Bé, doncs així comença aquesta desena setmana del judici a Madrid, al Tribunal Suprem, si la Mar Poyato o el Benet Íñigo doncs, troben alguna cosa que s'hagi de subratllar en aquesta declaració de la mà dreta, el número 2 del coronel Baena, doncs ja ens ho faran avinent. De la resta de l'actualitat, clar, és que avui és un dilluns molt complicat. Cau l'inici de Setmana Santa, estem en plena campanya electoral, hi ha el judici, jo no sé si mai havíeu viscut així uns dies de tanta intensitat, tan concentrades en tan poques setmanes.
L'octubre del 17.
L'octubre del 2017, ja sí senyor.
Però no queiem Setmana Santa, és a dir, no queiem període...
Perquè va ser setmana que... de passió, això sí.
Amb molta passió, alguns s'hi van posar, no? Però en qualsevol cas...
Sí, va ser setmana de crucifixió.
De crucifixió, i ara esperem la de glòria.
Sí, sí. que és veritat,
però ens hem de ressuscitar abans, eh?
Que tens la sensació aquesta setmana i avui venint cap aquí ja es percebia, no? El carrer no, t'està dient que no és una setmana normal perquè està més buit, és a dir, la gent que s'ha pogut agafar una setmana de vacances o que ha prioritzat, diguem-ho així, ja que la canalla no va d'anar a l'escola, de no ser-hi, el carrer el veus més buit, però en canvi en l'actualitat tens una setmana absolutament normal o més que normal, diguem-ho així, perquè tens la campanya electoral i per tant aquesta, com a mínim els tres primers dies de setmana estarà ben present.
No sé si la setmana que ve, el dilluns, podreu ser aquí, perquè marxeu uns dies. Si no pot ser així, cosa que us recomano, que agafeu uns dies de descans, la pròxima vegada que vingueu ja serà l'endemà de les eleccions. Per tant, tot el que digueu ara quedarà a tall de previsió de pronòstic. Per tant, així les coses, què us diu el NAS que pot passar el dia 28 d'abril?
Jo
Espanya
dilluns.
I a Catalunya. Perfecte. Doncs tu tens una setmana més de marge. Pilar.
Jo també. Saps què passa? Que anàvem escoltant la senyora Batet, i no és perquè sigui ella, eh? Vull dir, demà n'hi haurà una altra i una altra. Però, com hem dit alguna vegada, les campanyes electorals posen la informació i posen la veritat i posen fins i tot les bones voluntats en estat d'excepció. Les campanyes electorals són un estat d'excepció de la informació. I, en conseqüència, tu estàs escoltant. No poso en qüestió que el que deia s'ho creu ella o un altre, repeteixo que ho estic fent en el genèric, això, però com que ja sabem perfectament fins a quin punt en el sistema que hi ha electoral espanyol, que no és l'anglosaxó, on els diputats no es barallen pel seu tros, diguem-ne, de barri o d'espai, diguem-ne, electoral, i que haurà de donar explicacions en els seus candidats, sinó que formen part de partits estructurats que han decidit si viuen en els seus caps, en els quals, com va dir aquell, quan en Maus no surts a la foto, i sobretot que hi ha consignes molt establertes, perden tota credibilitat. Però si a més entrem en campanyes tan histriòniques i brutals com aquestes, on tothom pot dir qualsevol barbaritat, on avui tenies la Cayetana a TV3 dient-li a l'Heredia s'ha de tancar TV3 perquè sou uns colpistes, una senyora que el primer que diu quan ve cap a Catalunya és que no cal parlar català, una llengua que fa mil anys que es parla, perquè per això està ella aquí, la conquistadora. Doncs quan tu escoltes tot això, estàs en una campanya, jo en campanya electoral el que em demana el cos és no parlar de política, perquè no me la crec. És a dir, i sobretot informativament, els que feu informació política, els que esteu a la trinxera, en ràdio, en televisió, en premsa, entre les ordres dels partits polítics, la Junta Electoral Central fotent-hi la puteta i dient el que pots dir, el que no pots dir, etcètera, etcètera, es mata la política. Les campanyes electorals són antipolítica, i no cal dir, són antiperiodisme. Aleshores, a partir d'aquí, home, la teva pregunta anava per una altra banda, què passarà? Però hi ha una prèvia, que és aquesta reflexió. I acabo, si em permeteu, amb això que potser us sorprendrà una mica.
Ai.
A mi m'agrada molt el que està passant amb el Brexit. No m'agrada, és a dir, ara oblida't del que jo pensi sobre el Brexit en concret, que jo crec que Anglaterra ha fet un disbarat a voler-se anar a la Unió Europea. Això és una altra cosa. I etcètera, etcètera. Però per què m'agrada? Perquè estem davant d'una democràcia que és tan solvent que fa que els diputats dels mateixos partits es barallin entre ells, puguin posar en perill un govern, puguin posar en perill una primera ministra, i tot perquè tenen criteri, perquè tenen donar explicacions en els seus, i perquè, òbviament, quan tu fas un salt com aquest tan complex com és anar-te'n de la Unió Europea, això té unes arestes molt complicades que compliquen la política. Per tant, tu estàs veient un espectacle polític. Aquí què veiem? Aquí veiem una baralla de barra de bar amb els Casados i companyia dient unes barbaritats. Res no és gaire creïble. I aleshores jo anava escoltant la Batet i anava pensant, bé, sí, clar que podria respondre coses. Quan diu, és un debat entre esquerres i dretes, home, no és gaire d'esquerres, diguem-ne, estar en contra de l'autodeterminació, no és gaire d'esquerres haver fet el 155, no és gaire d'esquerres voler desinfectar els catalans, com diu el senyor Borrell, no és gaire d'esquerres el senyor Marlaska permetent, diguem-ne, detencions sense ordre judicial, etc. Però és que és igual. És que el tema no és aquest, és que les campanyes electorals són debats de consignes, de propaganda, no són informació, són propaganda.
Roger.
Bé, jo crec que les campanyes el que fan és que aquesta hiperinflació emocional a la que està sotmesa la política encara s'exageri més, Jo crec que els únics guanyadors són els venedors de tela, per fer banderes, vull dir, però a part de tot això resulta absolutament frustrant veure diverses qüestions. Primer respongo a la teva pregunta respecte a com ho veuríem i què passarà.
Ah,
jo tinc la sensació, per exemple, que igual que ens va passar a Andalusia, que Vox traurà més vots dels que les últimes enquestes preveuen. I tant de bo m'equivoqui.
Ja no, però
bé, s'ha de veure aquest moment d'àlgid que tenen, si el saben mantenir o no. Jo crec que en traurà una mica més, molt en detriment de Ciutadans, qui crec que amb prou feines arribarà als diputats que té actualment. Dit això, hi ha una altra cosa que és molt sorprenent, no tant, és a dir, sorprenent no en excés perquè sempre passa, però a l'anàlisi del que s'ha fet fins ara a l'hora de votar, és a dir, de plantejar una campanya, de dir, escolta, mira, jo vaig prometre-li que faria això i he fet això, jo faria això i he fet això, no hi és per enlloc, és a dir, la ciutadania està sotmesa a uns debats, reitero, de simplificació i de hiperinflació emocional que fa que, és que és tan previsible que no ve de gust ni seguir-ho, amb perdó. És a dir, si et poses en silenci la tele i poses els mítings de tots els partits, sí, ja sé que és que no es mouran ni una micona de res per enlloc. Per què? Doncs perquè aquí tothom ve a guardar l'espai, igual que comentava abans lo de l'entrevista amb la candidata i amb els altres que vindran. No volen, amb perdó l'expressió, no volen cagar-la. I com que no la volen cagar, ja ho fan en mítings, etc, però sobretot en entrevistes, clar, arriba un punt que dius, però quan la política és cessió, és transacció, és capacitat de dir, doncs, mira, vostè amb això potser té més raó, jo no en tinc... No, això no passa. I per tant, com a més, com deia la Pilar, el sistema està fonamentat en un sistema de llistes que no et pots moure, que tu no t'has de guanyar l'escó, cosa que podríem fer una llei electoral, per ser a Catalunya ja fa molts anys i no l'hem fet, doncs així seguim una obediència cega als líders que comporta que els debats siguin, amb perdó, molt, molt, molt pobres.
Antonio.
El que em dona el nas del dia 29 és que l'Albano i la Mabel estaran al Congreso, a Madrid, al Front Republicà. Això, home, això és el que em dona el nas, evidentment. Jo crec que hi ha una oportunitat.
Pot ser, eh?
No, pot ser, i jo crec que el nas em dona això. Que hi ha molta gent que no aniria a votar, o no ha votat tradicionalment a les espanyoles, i que ara entenc que pot anar de pocs diputats una possibilitat de bloqueig, i que a més doncs que les esquerres transformadores estiguin representades, independentistes republicanes estiguin representades a Madrid. Això és el que em dona el nas. I la notícia que, per on començar, a mi m'ha preocupat molt lo de Finlàndia, diguéssim. Ha estat a dècimes de guanyar l'ultradreta. Un país ric.
El mateix que Suècia, eh?
Exacte.
Estem a la mateixa...
Països rics, buits. Barrelada. És a dir, sense la pressió demogràfica terrible, equilibrats, democràtics, sense grans daltabaixos socials ni ètnics. I amb una ultradreta absolutament feixista, tant a Suècia com a Dinamarca, com a Noruega o a Finlàndia, a punt de guanyar. Quan la ministra, encara la ministra Batet, estava parlant de bueno, ha dit dos barbaritats bastant gruixudes, no? El fin de la crisi i la recuperació, però jo no sé a què es deu. Quan estan parlant de que els valors de la socialdemocràcia estan tornant, ostres, ojo també a enganyar-nos a nosaltres mateixos, perquè no sé on estan tornant els valors de la socialdemocràcia quan a Finlàndia ha anat del cantó un duro, quan a Suècia, gràcies a la persistència de no voler fer govern fins que no es va trobar una aliança per blindar a l'ultradreta, també va anar del cantó un duro. I quan ara han vist a TV3 senyores d'un feixisme rampant passejant-se pel país i, com tu deies, Roger, amb perspectives de que Vox entri notòriament al Congrés espanyol. I a mi la notícia que em preocupa molt és això. Jo no sóc socialdemòcrata, evidentment, però com a mínim els valors democràtics sí que estan en perill a Europa. Jo no veig que hi hagi una recuperació econòmica que pugui sustentar un retorn a aquests valors democràtics, i ens queda la lluita.
Però contràriament, jo crec que el que passa a Finlàndia i molts altres països és producte de que tenim uns estats del benestar, sobretot a Europa, molt consolidats, que la gent ha perdut la memòria. És a dir, a Finlàndia, a Suècia, a Noruega...
Quan vius molt bé fas feixista. No, home, no.
No, dic que no ets conscient, com que sempre t'has mogut dintre d'uns paràmetres de cert benestar, manant uns o els altres, la gent, quan hi ha un punt d'indignació, vol sortir del terreny de joc i fa aquestes coses. Això no justifica res, això ho dic des d'una perspectiva de que, bé, ja sé que vaig bé, que el país va bé, no passa mai res.
Vol sortir de consens normal, que en els països nòrdics és la socialdemocràcia, vol...
Hi ha una perspectiva, per jo que he viscut un temps als països escandinaus, hi ha un punt de racisme imperant molt elevat, i aquests elements sumats fan que aquest tipus de partits, perquè si no, com s'explica que un país que deu tenir un PIB per càpita, que no ho conec, però no sé, 35.000, 40.000 euros, etc.
Però això preocupa molt, a mi és el que em preocupa d'avui, diguéssim.
Li toca a la Laia, però només, si obriu aquest meló, és un segon, si obrim aquest meló, l'anàlisi que hem de fer del creixement de l'extrema dreta a Finlàndia és exactament el mateix que la Suècia, i té a veure amb el tema migració i amb el tema retallades, I a partir d'aquí no podem dir que de sobte la gent s'ha tornat feixista. Vol dir, el que podem dir és que hi ha opcions feixistes que estan intentant vendre la idea de que poden calmar el neguit ciutadà, perquè de sobte hi ha problemes molt greus. En el cas de Finlàndia hi ha hagut tots els merders de les violacions en una zona del nord, que és de Oulu, on ja hi ha problemes per tota l'arribada que va haver de persones que, de la guerra de Síria. Les polítiques que han tingut aquests països nòrdics són polítiques molt obertes, són polítiques molt obertes en tema de migració, sinó de, com es diu,
de recollida
de refugiats. S'han estressat, diguem-ne, l'estat, s'ha estressat l'estat dret. Sí, perquè, clar, perquè han estat... Antonio, aquest és un tema normalment delicat i complex.
Són països sense pressió demogràfica i tremendament...
Hola, bon dia a tothom, bon dia, què tal, com estàs? Ara la Laia Bonet, de seguida tindrà la paraula, que digui el que li doni la gana.
No, sobre el valor socialdemòcrata i l'Open Arms.
No, però ja ens hem queixat que nosaltres no hem esmorzat, que això...
Ah, no, esclar, no pot ser candidats, és que clar, aquesta és la història.
No, però nosaltres estàvem aquí escoltant, mentre us estàveu fotent un opíporo, aquí han passat dues coses que tu no sabies perquè estaves venint. Una, que no hem esmorzat, l'altra és que el Roger ha arribat i s'ha quedat
la cadira
del director. I la
tercera és que alguns encara no hem parlat.
Encara no ha parlat la Laia Bonet. Com és possible que no ha parlat la Laia Bonet?
Perquè no l'havia passat.
Ha parlat la Batet, per això. Una hora a la Batet.
Sí, però vaja.
Endavant, Laia, que tindrà la publicitat. Laia, endavant.
No, a veure, tres temes han aparegut i no voldria deixar-los de desmentar. Sobre el tema de la campanya i del pes que té les campanyes o l'impacte que té la campanya en els debats polítics, no? És evident, ho comentava abans la Pilar i el Roger també, la campanya és terreny adobat per la polarització i pel subratllat de les diferències. I és evident que això passa i ha passat sempre. I diria, és normal que passi així, però jo sempre intento allò pensar que qui està posat sabrà veure, i això és evident que no és així, cada vegada menys, fins on pot tibar aquesta polarització, perquè l'endemà t'hauràs de seure a parlar, i per tant, com més subratllis la diferència, que l'has de subratllar, és evident, perquè s'han d'enviar missatges clars a l'electorat, però alerta, perquè el jo mai, jo no, jo de cap manera, després s'ha de poder aguantar per si mateix. Per tant, jo des d'aquest punt de vista entenc que tot queda molt encotillat, que les dues premisses és clavar bé el teu missatge i, segon, no cometre cap error, com deia abans el Roger, i és normal que sigui així, però hi ha d'haver un espai per un cert oxigen, per entendre'ns, perquè sigui entendible i comprensible la posició de cadascú, sabent que no serà el moment més lúcid des del punt de vista, diguem-ho així, del debat ric i enriquidor per tothom. Val? El segon, la Pilar deia, Brexit és un gran exemple, és un bon exemple. Entenc des del punt de vista que ho dius. Entenc que ho dius que a nivell polític, per entendre'ns, si ens posem les ulleres de quin és el pes que tenen els partits polítics sobre la posició...
El debat de la complexitat.
Acabo. Sobre la posició de cada un dels representants... Doncs és evident que a Gran Bretanya és molt diferent aquest pes, perquè el sistema electoral senzillament ho fa diferent, no? Tu ets diputat per la teva circumscripció i per tant aquí et deus als teus electors més enllà del que et deus al teu partit. Això són unes ulleres que ens podem posar, val? I per tant des d'aquest punt de vista podríem dir és molt més ric, és molt més interessant. També ens podem posar unes altres ulleres sobre el Brexit, que és el tema de la responsabilitat, les ulleres de la responsabilitat amb les que s'ha adoptat una decisió com aquesta. I des d'aquest punt de vista és tot menys un exemple el Brexit. Per tant, entenc que ella, que la Pilar es posava les altres ulleres, però alerta, jo em sembla que és complicat. Mira, ahir hi va haver un 30 minuts sobre el Brexit a TV3, que em va semblar, diguem-ho així, molt, molt ben tractat el tema, i on es veia, efectivament, des de quina absoluta irresponsabilitat s'ha adoptat una situació com aquesta.
I acabo. I
Finlàndia. Finlàndia, i estic d'acord que l'Antoni deia, és d'aquest tema que hem de parlar, efectivament. Sí. Finlàndia, no ens n'oblidem, és un dels escenaris que ens torna a confirmar que davant de la crítica a un govern que ha fet retallades, si em permeteu amb la simplicitat del terme, però que ha fet retallades, resulta que l'opció, l'alternativa, malgrat que efectivament qui ha guanyat és la socialdemocràcia, però l'alternativa per molts electors resulta que no és aquell que li diu jo revertiré aquestes retallades, sinó aquell que no té absolutament cap mena de discurs des del punt de vista de la econòmic, construcció, des de la construcció d'un estat del benestar, sinó que és tot el contrari, és el populisme pur i dur, i que no té discurs. Llavors, penses també fins a quin punt no hauríem d'estar treballant col·lectivament també, i és evident que alguns actors no ho estaran interessats per fer-ho, no hauríem d'estar treballant per reforçar una cultura política que faci dels electors molt més, ens faci a tots molt més responsables a l'hora d'escollir
de fa molts anys, perdona, a partir del que ha passat a Finlàndia hi ha una pregunta que ens haurien de fer tots plegats i que molts cops ja ho parlem des de fa, que és: per què hem arribat fins a aquest punt? Perquè molts cops deies, bueno, això passa a Itàlia, però això aquí a Espanya no... Però per què passa als països nòrdics? Com és possible que passa als països nòrdics? Però esclar, és que cada vegada s'escampa més, aquesta taca s'escampa més. Alguna cosa estarà fent malament tots plegats per arribar a aquest
crisi,
punt.
Són 12 anys de crisi.
I només la crisi?
No, només no. Només no.
És només la crisi?
Taló de fons, taló de fons.
És a dir, Vox és a dir, quan diuen, no, Vox és l'efecte Catalunya. Només Catalunya? O hi ha un discurs de l'esquerra que no cala, o hi ha una... Un moment.
Ai.
RAC 1.
Em dic Jessi, i disfruto ensenyant als meus convidats a Airbnb a estimar i respectar la meva Barcelona. La de la bodegueta d'en Miquel, la dels xurros de la Pilarica, la del parc de la Guinagüeta... Venen a conèixer Barcelona i s'enamoren també de nou barris. Estimar Barcelona és compartir-la amb el món. Airbnb.
Decidit. Em compro un Peugeot que ara va acompanyat d'una entrada doble pel Barcelona Open Bank Sabadell.
I no és millor comprar les entrades?
Esclar, però no tindria un Peugeot. Del 17 al 30 d'abril, el teu Peugeot amb condicions especials. I si ets un dels 100 primers, amb entrades pel torneig. Consulta les condicions a la xarxa Peugeot de Barcelona.
A Opel fem 120 anys fent-ne de la innovació tecnològica un estàndard en tots els nostres models. Per celebrar-ho, arriba la gamma 120è aniversari. Emporta't un Opel amb el millor equipament i aprofita les nostres condicions especials. Opel, nascut a Alemanya, pensat per tothom.
Opel Masternou Motor Reprise Barcelona.
Més a masternou.net.
Aquest Sant Jordi tria la millor novel·la de l'any. Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols. Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any.
Passejar per la vora del mar està molt bé, però si el passeig acaba amb un concert o amb una classe de ioga, molt millor. Vine al Downtown Market Barcelona Mare Magnum i gaudeix de moda, esport i activitats infantils. T'esperem el 20 i 21 d'abril al Centre Comercial Mare Magnum. Mars de diversió.
Let's play.
Avui, el més nou de Volvo no és un cotxe. És el nou concessionari Volvo, al carrer Berlín. Vine. Estàs convidat a descobrir la boutique Volvo del carrer Berlín, amb tota la gamma Volvo, servei postvenda i pàrquing gratuït. AutoScience, ara Volvo, al carrer Berlín 63, cantonada Numància, a tocar de l'estació de Sants.
Mobles, roba, la bici estàtica, el llit de convidats, el bressol, cadires, el sofà, capritxos, cosetes... De tot el que tens a casa, només en fas servir el 20%. A Vox Motions alliberem el teu espai recollint i guardant tot el que vulguis per retornar-t'ho quan vulguis. I ara tens fins a 10 setmanes gratis. Vox Motions. Et fem espai?
Quina és la manera intel·ligent de visitar Irlanda? Vola amb Aer Lingus des de Barcelona i gaudeix d'espectaculars vistes de l'oceà, marisc fresc i música tradicional en directe als acollidors pubs. Vola de Barcelona a Irlanda a partir de només 49 euros amb 99 anada, taxes i impostos inclosos. Reserva ara a aerlingus.com. Oferta subjecta als termes i condicions.
RAC 1. Tots som 1.
els periodistes Antonio Baños i Pilar Rahola, el politòleg Roger Montañola i la jurista Laia Bonet, a l'Ull de Poll, Diane Riba.
Avui que acabem, pràcticament les coses 11, avui que acabarem 30 minuts, avui, això fem ràpid avui. Ara, m'agradaria que aquest tema, això de Finlàndia no és nou.
Va passar en Suècia, és que va passar igual.
Exacte, i no és nou. Què passa? Aquí no estem acostumats i aquí ara hi haurà, segur que entra Vox, segur que entrarà Vox. Però la pregunta és, què està fent malament Europa o què estem fent els països malament? Anem, Pilar, Roger, Antonio i Laia, el més breu possible, sisplau, us agrairé. Ui. Perquè la situació estigui com... que aquests partits puguin tenir representació i que fins i tot en llocs com Finlàndia hagi estat un pèl de nas de poder entrar, de poder ser el guanyador.
A veure, jo crec que són...
Pèl de nas?
Jo crec,
un pèl de barba, en el meu cas, i en el teu.
Pèls de nas fan...
Bé, imatge...
Ara, si ha de venir l'extrema dreta, ja està bé, és un pèl de nas.
Sí, sí, és un pèl de nas.
No, a veure, són diversos els factors i hem d'anar... Hem d'intentar ser molt... Fila molt prima en un debat que sempre és molt, molt delicat. El primer factor fonamental és que hi ha un ressorgiment del discurs xenòfob i del discurs de l'extrema dreta clàssic, un ressorgiment, no, a veure, no li diré d'extrema dreta, de les bases ideològiques del primer feixisme. Que és a dir, si tu llegeixes tot l'inici del feixisme italià, per exemple, el discurs que dona la base perquè després esclati tot el discurs del nazisme, i el discurs, diguem-ne, que es produeix en els anys 20 i 30, per sobretot en els 30 i ja després, per tota Europa, i que té a veure amb una exaltació de la pàtria des d'un punt de vista, diguem-ne, antic, que és un punt de vista de la pàtria invasora, la pàtria pura, la pàtria que neteja els infectes. Aquella època es basava en netejar els francmasons, en netejar els jueus, en netejar els comunistes. Ara serà una altra cosa, seran els àrabs o els emigrants, però estem parlant del concepte de la neteja de la pàtria, no? Uh-huh. La pàtria per nosaltres, fixa't, dels finesos, som els autèntics finesos. O sigui, el nom del partit és Autèntics Finesos. Què fa Vox? Allò, omplir-te de banderes espanyoles. Què fa Le Pen? França, França, França i la Joana d'Arc. És a dir, estem parlant de la pàtria com a concepte essencial, imperial i net. I net vol dir no plural, no heterodox, no barrejat, etc. Això està en ple creixement perquè quan tu tens crisis identitàries o crisis econòmiques, perdó, quan tens crisis econòmiques acabes tenint crisis identitàries i aleshores a on retornes? A la pàtria petita. O sigui, Europa no em resol els problemes econòmics, hi ha una crisi econòmica brutal, l'estat de dret està en perill, em refugio a França, em refugio a Àustria, em refugio a Finlàndia, em refugio en el que és meu. La frontera tancada, quan la frontera tancada potser en tornarà al benestar anterior. Aquest és un element, jo crec que important, perquè és el que uneix tots els fenòmens. Uneix la Le Pen amb el Salvini, amb els suecs d'extrema dreta, amb els Vox i companyia. Després, i fins i tot fent el salt amb totes les diferències, ho uniria amb el cas brasiler. Crec que el cas americà és un altre, però, en fi. Després hi ha elements que són més propers. Jo he anat seguint una mica, perquè aquests temes de sabó que m'agraden, com anava desenvolupant-se el tema finès. Òbviament, sóc l'última que hagués imaginat que els hagués anat també a l'extrema dreta. No, 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 no em posaré aquesta medalla perquè no és cert. Però sí que és un fet que els autèntics finesos aquests van posar al mig de la campanya electoral, amb tota la seva contundència, el tema de la migració. Uh-huh. El tema migratori, és a dir, per què? Perquè que és exactament el mateix que va passar a Suècia. Què van tenir? Van tenir la sort següent, que és un desastre, clar, que cap al final de la campanya electoral hi va haver un seguit de violacions que es van adjudicar a barris on hi havia arribat a migració en aquest cas fonamentalment de Síria, i això va alimentar encara més el discurs, diguem-ne, demagògic de venen i ens abusen les dones, no? Més o menys així de bèstia. Ara bé, al darrere d'aquesta demagògia brutal i criminal, que ha alimentat el vot de manera molt ràpida, el que hi ha és unes polítiques, jo crec que tan ultraliberals o tan ultralibertàries, si vols dir, d'acollida, que han estressat el propi estat de l'estat, que ja està en crisi.
Hi ha molts factors, per exemple.
I acabo deixant d'acabar amb això.
Breu, sisplau, Pilar.
Com sempre, bueno, si et canso, m'ho dius.
No, no em canses, et dic que breu, no et dic que em canses. Si quasi et diria que em canses, Pilar, et dic que breu.
És que avui que n'hem parlat menys.
No, ja, i menys que parlem perquè hi ha 10 minuts. Vinga, sisplau.
Doncs no, només volia dir aquesta frase. Mentre l'extrema dreta té sempre un discurs molt frontal i molt simple d'aquest fenomen, molt sovint les esquerres se senten incòmodes, no acaben de resoldre el tema ni tan sols des del punt de vista dialèctic i deixen orfe la gent. La gent té por, de sobte venen massivament persones de fora, que és el que ha passat en el cas escandinau, els únics que em donen respostes fàcils i simples que m'ho resoldran seran els feixistes. I tot això acaba sumant, és crisi d'identitat i crisi econòmica.
Aviam, Roger, què dius?
Jo crec que, d'entrada, no tenim massa en compte, però la globalització és un fenomen que té molt a veure amb aquest recolliment nacionalista que moltes vegades també té a veure amb aquests partits d'extrema dreta, com si li voleu dir així, que defensen aquesta pàtria xica, aquest espai primari d'identitat davant d'un món que desconeixen i que tenen por. Després hi ha una altra qüestió, que l'hem parlat alguna vegada, però que és fonamental, és que hi ha, i ho hem dit fa uns moments, hi ha una hegemonia cultural en el discurs dominat per l'esquerra. Quan en els debats, per exemple, sobre immigració, quan tu qüestiones alguns elements, des de sempre els criteris, només faltaria d'humanitat que s'ha de plantejar, doncs directament se t'ubica a un altre punt. I els partits tradicionals que haurien de combatre aquest tipus de missatges tenen por.
Sí.
I com que tenen por, li deixen tot el camp per córrer als que ho fan de manera radical. Hi ha molt ciutadà que quan passa això, doncs es sent més identificat amb la resta. Passa el mateix amb el feminisme. Em sembla que avui qualsevol ciutadà amb dos dits de front no posa en dubte els criteris bàsics del feminisme, però fer del concepte feminista l'essència de la política i de la vida, doncs jo ho sento molt, però no ho comparteixo. De la mateixa manera que no em dóna la gana parlar en femení, ho sento molt. Seguiré parlant com he parlat tota la vida, i si a algú no li agrada, doncs em sap greu. Per exemple, debats de criteri econòmic. El públic sempre guanya el privat. A que a Barcelona hi ha un debat de s'ha remunicipalitzat l'aigua. Escolti, per què? Hi ha una demanda ciutadana? No. Però hi ha un partit que fa bandera. Qui li contrasta? Ningú. I arribarà un dia alguns que, a més, vés a saber qui són, que tindran capacitat per contrastar debats. Què passa? Que ens hem, l'esquerra ho ha fet molt bé, això. Ha dominat culturalment el discurs. I els que l'haurien de contrastar, des dels centres del liberalisme, etcètera, etcètera, tenen por, no volen entrar al conflicte, etcètera, etcètera, i llavors ve gent, que a vegades són els Vox, però a vegades són altres personatges, que tenen més capacitat d'atracció de discurs. I la immigració, que és el que passa especialment en aquests països del centre i del nord d'Europa, però també passa aquí, genera reptes, i ho hem d'assumir, i genera reptes de la mateixa manera que és inacceptable que es plantegi que tot el dia parlem de feminisme i hi ha una religió que practica molta gent en aquest país que denigra i denosta el paper de la dona. Però no es pot dir. No es pot dir, perquè, clar, bueno, si dius això, et converteix...
Sí, l'Església Catòlica, dius?
Doncs l'Església Catòlica, si ho fa, també la criticaré. No, només faltaria, i tant que ho fa.
I tant que ho fa.
I la critico, sense cap complexe, però de moment, però no deixem de dir les coses com són. Perquè hem arribat a un, perdó, i acabo jo, amb un nivell de bonisme. El bonisme dona peu a les ultradretes, perquè el bonisme dels partits de centre i liberals fa que no s'atreveixin a contrastar ni a debatre amb l'esquerra. I quan tu renuncies a debatre, quan tu renuncies a les teves idees, quan tu renuncies als teus principis, ve un altre pel carril de l'altre i et guanya.
Bueno, li acaba d'explotar el cervell a Antonio
Baños. És que jo vaig conèixer el Roger...
Està fent estiraments,
No, el vaig conèixer a la campanya del 15, i quan va acabar la campanya dic, ja no el tornaré a veure mai més, i mira, ara me'l torno a
tornar. Del 15 al 2015.
Sí, explica'm el que va passar.
No.
I seu a la cadira del Màrius.
Sí, no. Va massa ràpid, i com deia el general Prim, aneu massa ràpid i us
estimareu. L'hem avisat,
I s'ha volgut seure. Ah, sí, amb el Màrius. Els
catalans voleu anar massa ràpid i us estimareu. Sobre la municipalització de l'aigua, evidentment que només un partit ho té, perquè Agbar ha comprat a tots els altres, té consellers a tots els altres partits, amb la qual cosa, lògicament, només es queixen uns.
Què és dolenta l'aigua a Barcelona?
No, l'aigua és de tots.
Saps què ha passat a París?
Escolta'm, aquí
hi toca
parlar, tu o mi?
Gràcies,
guapo. Sí, m'agrada. Que comencem a marcar una mica...
Però fa el favor, sisplau.
Mira, fins i tot el Roger té parts de raó, i això... Sí, sí. És cert que la globalització, el que ell diu reptes, era que el campi qui pugui, els forts prosperen i els dèbils doncs cauen, és el que ells, el llenguatge neoliberal, diuen reptes, no? Vull dir, els forts sempre prosperaran, i la globalització s'ha tractat durant aquests últims 30 anys d'això, de que el neoliberalisme deia precisament això, que els que no podien seguir el ritme d'aquesta globalització, doncs queien. I efectivament, aquesta globalització, com ja va passar els anys 20 i 30, conclou en una crisi que ja portem una dècada, i que ha fet que els que eren més dèbils siguin encara més dèbils, els que eren més pobres siguin encara més pobres, i els que són rics són descomunalment rics. Què genera això? desprotecció, sentiment de desprotecció. Si el mercat no et protegeix, al contrari, el castiga, on vas a buscar refugi? A l'Estat. Com l'Estat no té forces perquè s'ha desmantellat l'Estat durant aquests 20 anys, se'n va buscar un estat ideal, que és l'estat antic, l'estat pur, tot això. Vale. Aquest marc, mira, aquest, el 23 de març d'aquest any es complien 100 anys a la fundació del feixisme italià. A Milà. És a dir, la història és vella i es torna a repetir, i ho deia la Pilar Rahola, els llenguatges dels anys 2030 i els actuals són exactament els mateixos. Però també va ser un col·lapse de la globalització dels anys 2030 el que va portar el feixisme, i ara tornem a estar en això. I, perdona, sobre el paper de l'esquerra, sí que és cert que l'esquerra durant els 70 i 80, després de ser, diguéssim, derrotada, va considerar alguna esquerra universitària que el domini del llenguatge faria poder possible la transformació del món, i que a partir de les paraules i l'imaginari que hi havia en els llenguatges podia transformar la realitat contingent. Jo crec que això no ha acabat de funcionar, i que l'esquerra ha de tornar a millorar les condicions materials de vida i a elevar, i això ja et passo la pilota a tu, perquè jo crec que el que ha dit la Laia era molt important, a elevar, i això és fonamental a l'esquerra, i no ho hem estat fent, a elevar la cultura i la consciència política de la gent.
Tot té, Laia.
Si ser d'esquerres és tindre una alta consciència política, és haver llegit, és ser conscient de la realitat en la que et vius. Si no, no pots dir d'esquerres. I aquesta és la funció de l'esquerra, que potser sí que no han fet.
20 minuts i les 11, Laia, per acabar.
A mi m'agradaria veure aquesta cultura política fins i tot bastant més enllà de l'esquerra. És a dir,
sí, la ciutadania. Però una de les idees funcionals de l'esquerra era donar
t'entenc,
a les classes populars una consciència política.
No, abans, quan la Pilar recordava quin era el nom de l'extrema dreta finlandesa, clar, pensava, no, estem exactament allà on érem 80 anys enrere, no? O 90 anys enrere. Puresa, autenticitat, i el discurs de Vox que ha fet en la campanya de les andaluses és exactament això, tradicionalisme. I que contamina després les altres dretes, i per això abans dèiem, i és absolutament impensable, hauria estat impensable, crec que per tots els que compartim taula aquí avui, que si ens haguessin dit que partits com Ciutadans, que havien crescut havien nascut i crescut amb una lògica de no soc ni d'esquerres ni de dretes, avui estarien fent discursos que clarament s'estan escurant, però no a la dreta, a l'extrema dreta, en algunes coses. I per tant això és incomprensible. Això jo crec que el que ens acaba col·locant és en un escenari que fa fredat, perquè és que cada vegada que tenim un nou resultat electoral ens estirem més els cabells, els que continuem pensant que hauríem d'estar treballant per aquesta cultura política de la que parlàvem ara. En tot cas, el Jordi preguntava, i què es pot fer a nivell d'Europa? Jo crec que no existeixen fórmules ni màgiques, ni senzilles, ni probablement segures. Però com segur que no n'en sortirem és si no aconseguim reforçar el paper de les institucions europees des d'un punt de vista també, diguem-ho així, de fortalesa democràtica de les seves decisions. Tota la política d'immigració, mentre depengui d'un estat, d'un altre, mentre no existeixin decisions que s'estiguin afrontant de forma conjunta per part de tota Europa, és impossible. Ara què tenim? Doncs tenim un món en el que estem veient que clarament tot el que és, diguem-ho així, la cultura i el món anglosaxó s'està replegant. I això passa amb Gran Bretanya a través del Brexit, i passa amb Estats Units amb Trump. Claríssimament. S'estan tancant amb ells mateixos. No els agrada el món que veuen a fora, i per tant pensen que la solució és tancar-se amb ells mateixos. Al mateix moment, Europa enquistada i no acaba d'assolir ni d'assumir la responsabilitat que hauria de tenir. I en aquest context, qui s'està expandint sense cap mena de pudor? I en el programa d'ahir, jo crec, Jordi,
a la tele,
jo crec que també apareixia, no només entre línies, aquest debat, que és, hi ha una gran potència, Xina, que està aprofitant absolutament totes les oportunitats que té. I alerta, perquè no és per primera vegada, o per des de fa molt de temps, una primera potència
no és una democràcia.
Que no és democràcia.
Efectivament. 18 minuts i les 11 acabarem aquí, però abans tenim aquí el Tian Riba, el Tian Maria Villalba.
M'he llevat d'hora.
Penseu que la setmana que ve, que és festiu dilluns, no sé qui vindrà aquí, jo no. En principi. Però és una cosa, d'aquí 15 dies, d'avui en 15, quan ens trobem aquí a la taula i tal, d'aquí 15 dies sabrem tot. Ho sabrem tot, qui haurà, bueno, qui haurà guanyat, jo, bueno, igual no puc dir-ho perquè teòricament, però és igual, sembla que qui guanyarà, sembla clar, a partir d'aquí veurem en quin poder. Hola!
Hola, bastant.
Què tal, Maria?
És un dia estrany.
Sí que és estrany.
Raro, raro, raro.
Prova de somriure de tant en tant, Tian.
Bueno, ara, ara... quan surti d'aquí...
I té un somriure molt maco, eh?
Li he dit.
Bueno, que ara no es pot somriure, Pilar.
Mira, mira, mira. Ah,
guaita, s'ha il·luminat l'estudi.
És que la Pilar té un poder. La Pilar té un poder.
Vem aquest posat, sempre tan tristoi.
Tiqui, tiqui.
Va, Tian, que és primavera.
Només em falta això, ja, perquè...
Ara has perdut els papers, ara has perdut els papers.
Oh, és com un productor del programa TV3 li deia un cuchi-cuchi que riem.
Bueno, no, anava a dir que el carrer sembla la Gran Via de Madrid a Tessis, o si ho portem a Barcelona, que és el que he vist jo avui, no, a Madrid no he vist la Gran Via, és una mica manuscrit del seu origen, però sense que hagi passat cap catàstrofe, perquè la gent està fora, però en canvi a la ràdio hem sentit un reconcentrat Jordi Basté, de Jordi Basté, Agnès Marquès, el Bundó, el Clapés, el Llombard, la Poyato, l'Iñigo, la Bane i la Pilar Rahola i companyia. La política, com diu la Pilar Rahola, i estic totalment d'acord, no la política, les campanyes electorals generen estats d'excepció radiofònics i periodístics en general, i ahí lo dejo perquè no vull entrar ara si m'agrada la campanya o no, que no m'agrada. Bueno, ja he entrat i he sortit. Ah, i per cert, Movistar ha deixat sense...
S'ha entrat i has fugit.
Movistar
que s'abre los ojos, no tesis,
Ah, sí, abre los ojos, perdó, 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 perdó. I Movistar ha deixat sense línia la pobra Poyatos i el pobre Iñigo, i a totes les ràdios. Poyato, Poyato!
Judici del segle XIX, doncs tecnologia del segle XIX.
Poyatos era un jugador del Saragossa.
Sí, tot... no?
Sí, sí. És veritat. Bueno, total, que tot és molt
la aportació de qualitat.
Saps, tu, de debò.
Guardeu coses molt rares a la memòria.
Anava a dir que tot és molt estrany, com la pròpia Setmana Santa, que no saps mai si estàs al mar, a la muntanya, i al final et quedes a casa i...
I, surt, som... i si no et surt la Mònica Usart dient gairebé que et a casa fotrà uns iguats aquesta Setmana Santa, que Déu-n'hi-do.
En sèrio? Sí,
sí. La cosa que hem fet ha sigut un tallat part i avui més aviat tallat descafeinat amb llet de soja i sense sucre.
Home, no.
Decibada.
Bueno, del que sigui. Un desgraciat, que en deia aquell. Posi'm un desgraciat. Pilar Rahola, moderadament enfadada perquè està tranquil·la, però ha atacat el Montañola, ha atacat a RAC1 per deixar-la sense esmorzar i ha atacat a tots els polítics. Això en un moment, eh? Roger Montañola, el Tiger Woods del Maresme, no li agrada la campanya, li ve més de gust mirar el golf, que hi va estar tota la tarda mirant el Masters d'Augusta.
Això explica molt del seu pensament.
Sí,
eh?
I explica molt també que segui a la cadira del director de La Vanguardia, perquè és on ens han dit que seu la gent amb la camisa planxada.
I que l'ebre el
gol. Semi-planxada. M'estic fixant ara o... bueno, has fet un revolcó abans de sortir de casa?
No, és aquella planxa que la planxa és dreta, diguem-ne.
S'ha despertat d'hora i ja
s'ha planxat. Centre
de planxar el vertical. La casa
meva no s'ha planxat mai.
Ja us ensenyem.
Què, noi?
Va, ja vaig acabar, Basté. A la Laia sí que li agrada la campanya per el que li va, diguem-ne. Però sí que no t'agraden les campanyes electorals. Sí, però que sàpigues el que pensaran els teus companys de Tertúlia, quan estiguis fent campanya electoral, el que pensaran de la campanya electoral ja ho saps.
Sí, ja, home, no.
Antonio Baños ha vist el futur, com diria avui un titular, crec que era del Confidencial, el proper líder independentista al Congreso de los Diputados és un argentino que habla castellano.
Sí, senyor.
Això és el...
L'ànima vela.
Jordi Basté, ha quedat clar que ets més amable que Tim Sebastian, que ets un excursionista, no en tens prou ja de fer ràdio aquí, ara has de baixar fins i tot el Xecocó a fer l'entrevista, fes tornar a pujar, bueno, va, escolta, a més ets un negrero, no només vols treballar tu per Setmana Santa, sinó que fas treballar tothom, ja els he dit tots, afegeixi, jo encara no entenc per què no venen a fer l'entrevista als Oscars, el l'OM, el Saperes, l'Elisset del Sebastià d'Arbó, el Quim Morales,
sí, molt a favor,
sí, sí, el Jordi Beltran,
els de la tarda del diumenge,
el superdissabte,
bueno, en fi,
reconcentrat,
home, sí, Beltran, bueno,
i l'entrevistat que faci l'ull de poll final,
exactament, això estaria bé, i així jo pues, m'agafo unes vacances. Bé, desagradable també, perquè has fet servir una metàfora, m'agraden molt les teves metàfores, però aquesta del pèl de nas, m'he imaginat un pèl de nas d'Ortega Smith i Jordi Basté, no m'ha agradat. Bé, acabo amb dues frases, una de Roger puresa, Montañola, puresa. Que és no em dóna la gana de parlar en femení, i una altra d'Antonio Baños, que diu, com va dir el general Prim, aneu massa ràpid.
Catalans, aneu massa...
Sí, catalans, voleu anar massa ràpid. I com va dir Josefina Napoleón, ara la polls, no?
Sí.
Sí,
sí, senyor.
Foli!
Hola, Polls.
Hola, què tal?
Què tal? Bon dia, què?
Arriba Sant Jordi.
Sí.
I un dia tan especial s'ha de celebrar. Ah, i d'això se n'encarrega Estrella d'Am amb el seu Sant Jordi musical.
I el Banyo aixeca les mans, perquè el Banyo és per l'Estrella d'Am. Perquè no és candidat, perquè si en lloc de la bateca s'ha fotut un cafè en llet, ja es fotria una Estrella d'Am allà. Com el Mario Vaquerizo, que va venir dijous al programa i el primer que va dir és com és possible que no tingués cerveza en esta ràdio?
I digo,
perquè no dius que jo em levanto a les 4 de la mañana, són les 11 per a mi mediodía, por tanto, ells me busquen una cerveza. I li vam anar a buscar unes cerveses al Mario Vaquerizo.
Mira,
el que farem amb l'Antonio Baños.
El Mario Vaquerizo, cervesa sí, per esmorzar per la Rahola.
Molt bé, Antonio. Molt bé. Ja tens mig gust, explico que el 23 d'abril a l'antiga fàbrica Estrella d'Am ens espera un dia ple de música i seran Lil Dami, Oques Grasses, Ramon Mirabet, Roba Estesa, Alex Ambusto, Paula i molts més tocaran en directe. I és que, a més, els Catarres, Buos i Itacaban, entre d'altres, estaran signant discos. Tampoc faltaran... Saps que no faltaran?
No faltarà res, mai faltarà res.
No faltarà cigalles, no. No faltarà food trucks. Estrelles. I moltes sorpreses sí, més. Sí. Moltes sorpreses.
Què és això?
Ai, quina por. Tota una festa i jo no me la perdré. I vosaltres?
No sé per què està rient tot el dia, tu. S'ho passa bé, ella s'ho passa bé, tu. Ah, és la líder, té tants oients...
Exacte, abans us ha deixat la primera pedra.
Escolta, la Pols també està portant l'entrevista.
A veure, tenies por que et fes pessigolles?
Ah, és que sí.
És un gran pessigollador.
El Banyos, és que és tremendo.
Tu, Jordi, tu, Jordi.
La setmana que ve, adéu.
Adéu,
el per què de tot plegat.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Jo sóc del RAC i quan tinc un problema tècnic amb el patinet elèctric també els truco perquè m'envien un mecànic sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Si estàs fins als nassos que a meitat de mes la teva operadora t'informi amb un amable missatge de que ja no et queda ni un miserable giga, contracta ara la tarifa més gran. 26 gigas i trucades il·limitades per tan sols 26,95 € al mes. Entra ara a parlem.com i contracta-la.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 € i un dia Ferrari Land inclòs. Reserva ara al Com Viatges, Viajes Ecuador o a les nostres webs.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Fa 20 anys, el Liceu va tornar a bategar. Celebrem-ho amb una temporada de somni. Turandot, Aida, Carmen, el Barber de Sevilla, la Clemenza di Tito, Lohengrin, Doña Francisquita. Abona't a partir de l'1 d'abril a liceu.cat i descobreix la força de l'òpera.
Fidelio amb Dudamel, les Goldberg amb Lang Lang, les sinfonies de Beethoven amb Gardiner, Bartoli, Rattle, Yuja Wang, Jaroski, Muta, Salonen, i a un lloc d'on mai no sortiràs com hi has entrat, on sempre és el primer cop. Palau de la Música Catalana, on la música transforma. Entrades, packs i nous abonaments a palaumusica.cat.
Amor, aprofitant que marxem per Setmana Santa a l'altra casa, també podríem posar-hi una alarma.
Doncs sí. La deixem buida gairebé tot l'any i pel que costa ens traiem de sobre els problemes de robatoris o que hi entrin a viure.
A Securitas Direct protegim el que més importa. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 944 45 46.
Després d'haver estat sempre la mare més moderna, la primera en portar de Londres la roba de moda, la primera en descobrir el ioga, la chia, les xarxes socials, li demanes a la teva filla que et recomani una sèrie... I ella et contesta.
Que faci per tu. Pont de l'Anselmo, Abedules 32.
T'has preguntat si ser mare compensa? Compensa. Ja pots comprar el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Ser mare compensa. I molt. 11.
El món a RAC 1.
Els democristians han perdut el control de Baden-Württemberg.
El control de Baden-Württemberg.
Ha perdut en unes eleccions al decisiu estat federal de Baden-Württemberg, al sud del país.
Uno de sus feudos históricos, Baden-Württemberg.
Perquè la ràdio és així.
En Renania Palatinado.
¿Cómo?
¿Eh? ¿Sí?
Els esports.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Rico, hola, Pallàs, hola, Segurola.
Bon dia, bona hora, jove.
Bon dia. Doncs mira, estem com estàvem amb un partit, amb un partit menys. És a dir, ui, el Barça, és a dir, allò que dius... Si això ja està. Em preocupa molt el Girona. Perquè un equip que no guanya un partit a casa del mes d'octubre, no sé jo si podrà salvar la categoria. El que passa és que jo crec que hi ha equips bastant pitjors que ells. Sí, Segurola, però... aviam, perdó, Segurola. Et preocupa el Girona?
Hombre... Cualquier equipo que a 5 jornadas del final de liga no tenga asegurada la clasificación convenientemente puede preocuparse, porque hemos visto desastres absolutos en equipos que pensaban que lo tenían salvado en temporadas anteriores, y es preocupante, como dices tú, si no ganas en casa, ganar fuera es muy complicado, por mucho que tenga una buena trayectoria. Ahora bien, si te pones a mirar hacia atrás, yo creo que el Huesca, después del partido el otro día, lo tiene ya muy mal. La derrota de ayer del Rayo le hace muchísimo daño. Y bueno, da la sensación de que el Villarreal dará un salto hacia arriba y alguien lo dará hacia abajo. ¿Quién? Pues ahí está el Valladolid, uno, y el Girona Levante, vamos a ver.
¿Qué dices, Juanjo?
No, yo creo que el problema del Girona es... li passa com aquell ciclista que va escapat però que venen els de darrere cap amunt. O sigui, el problema del Girona és més mental que futbolístic. Jo crec que quan estàs en una situació còmoda, com ha estat el Girona pràcticament tota la temporada, i en els últims partits veus el vertigen de poder baixar, no és el mateix que, per exemple, que està vivint el Celta, que és veritat que va perdre l'altre dia, però que és la trajectòria és ascendent. Llavors, mentalment, aquest tipus de situacions afavoreixen el que ve de baix. Jo crec que el que ha de fer el Girona és mirar la classificació per tranquil·litzar-se una mica, veure que està ara mateix salvat i que depèn d'ell mateix. I jo crec que el partit vital és el que jugarà contra el Valladolid, que és un dels equips que també està en dinàmica negativa. Quasi et diria que és millor que se la jugui fora de casa, perquè realment el que està vivint el Girona a Montilivi és una cosa insòlita, absolutament.
Sí, no entenc.
No guanya un partit des de finals d'octubre, jo no ho recordo. Sobretot en un equip que és solvent, és a dir...
I tant!
Que és veritat que l'altre dia...
Jo crec que són dinàmiques, sí. Joanjo.
Que per això dic que jo crec que és una cosa més de psicòleg que d'entrenador, o de que l'entrenador faci de psicòleg, no? I també es va produir ahir un fet que és també simptomàtic i que no és bo, que és que la grada per primer cop posi en dubte la tasca d'Eusebio, que és el que va passar, amb un canvi que no va agradar a l'afició del Girona. Jo crec que seria bo que la gent, evidentment, jo no diré com s'ha de comportar la gent, però vull dir que ara mateix és moment de recordar que el Girona porta 2 temporades a primera divisió i que aquí el que s'ha d'imposar sobre totes les coses és la permanència i oblidar una mica aquest tipus de... és a dir, de remar tots a una, perquè ara l'objectiu és la salvació.
Doncs especialment dolorós el camí recorregut pel Girona, perquè em fa l'efecte que reviu la trajectòria del Lleida a primera divisió. Jo als meus amics de Girona els he dit diverses vegades al cap de l'any que haurien de vigilar i no mirar de no guanyar els rivals equivocats, sinó aquí realment has de guanyar. El Girona va empatar al camp del Barça,
va guanyar el Bernabéu,
va guanyar el Bernabéu, a la Copa va fer fora a l'Atlètic de Madrid, va guanyar al camp del València, que són tots equips situats en zona Champions, però després a la realitat els rivals amb qui ha de jugar-se la continuïtat a primera divisió,
sí, sí,
van i el guanyen.
Completament
si els punts que ha tret amb aquests equips els hagués tret als equips de la seva divisió, a hores d'ara el Girona estaria segurament salvat amb els mateixos punts, però els altres n'hi tindrien uns quants menys. Ara ha d'apretar les dents i pedalar fins al final, perquè no es pot deixar anar sense lluitar a mort la possibilitat de continuar a primera divisió.
Yo solo una cosa, cuando veo jugar al Girona Lo que me cuesta verle al Girona es un partido entero bueno, porque medias partes las hace buenas.
Sí, sí.
Es decir, frente al Español, media parte buena. Ayer yo creo que también hubo un momento en que fue superior. Pero le cuesta mantener esa distancia durante todo el partido. Generalmente en las segundas partes el Girona sufre. Pues no sé por qué, ¿eh? No voy a meterme aquí en la lista del Girona. Le he visto jugar muchas veces, creo que tiene buenos jugadores, creo que juega suficientemente bien, más que suficientemente bien para mantenerse, pero le cuesta ser consistente durante 90 minutos. Y eso lo ha pagado en su casa especialmente. Y sobre todo sería malísimo que la hinchada de, como ha dicho Jonjo, que la hinchada no entendiera que el Girona viene de una historia, primero de ausencia total en primera división, segundo de un club que estaba a punto de desaparecer, y tercero que ahora está en primera división, y en mi opinión con muy buena nota. Eso es así. Ahora, el que esperara que el Girona, quizá alguno lo esperara, el Girona podía...